Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.com.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Bona nit, amics oients de la Codinenca, benvinguts a una nova temporada d'aquesta emissora, la temporada 2018-2019, que arrenquem nosaltres, l'anem a la muntanya just quan són les 9 i 2 minuts d'aquest dilluns 17 de setembre del 2018. Ja no sigui una temporada, comencem, nosaltres els de la muntanya, no sé si la Teresa ho té controlat, però bueno, fa molts anys, no? No siguin a... 10, 11?
Que jo sigui a Ona Codinenca 10 anys, des del 2010.
Vam començar el 2005, em sembla.
Vam començar el 2005, diu el Joan, o sigui, de 13a o 14a.
Jo no vaig venir fins al 2010.
15a, si arribem... Ah, aquesta és la 15a de la Dema Muntanya. Doncs, Teresa, hauries de celebrar alguna cosa, no?, per... Hauries de fer una cosa, no?, per celebrar-ho, ja que...
Home, jo s'ha vist abans, no?
No, bueno, ja, per això...
Bueno, doncs, després en parlem i ja està, d'acord?
Al final, bueno, per Nadal, al final de temporada, va, hem de fer alguna cosa. Hauràs de fer alguna cosa.
Ah, amb la col·laboració de tots, eh?
Bueno, tu porta la tuta i ja està. Molt bé, doncs aquí estarem. La 15a temporada comença... d'Anem a Muntanya. Estarem durant 9 mesos aquí en directe a l'estudi de Ona Codinenca cada dilluns a aquesta hora, a les 9:02, 9:03 minuts de la nit. I ja us avisem, hi ha poques novetats, eh? Farem el programa gairebé calcat que els últims anys, mateixes veus, mateixes seccions, i és que és el que diuen, que si una cosa va bé, doncs s'ha de tocar el mínim possible. Esperem que aquest estiu hàgiu carregat fort les piles, que hàgiu fet unes vacances ben llargues i merescudes, i que els que comencen a vacances també tinguin unes molt bones vacances. Hi ha molta gent que el setembre i octubre encara fa vacances, per tant, tota la gent que estigui de vacances i ens estigui escoltant des de casa seva, des d'Eivissa, des de les Seychelles, des d'on sigui, molt bones vacances, estigueu on estigueu, i seguiu-nos, perquè estarem dilluns aquí amb tots vosaltres, amb moltes ganes, i esperem que vosaltres també us voteu amb les mateixes ganes. Res més per començar, no? Ha anat bé l'estiu, tothom bé?
Bé, molt bé. Sí.
Coses importants que han passat?
Sempre en passen de coses importants.
No, i tant, han passat coses importants i estan passant. Jo, abans de l'editorial...
Que no hi ha per la ràdio el primer programa, ja...
Abans de l'editorial volia llegir una coseta curteta d'un editorial d'avui del diari VilaWeb. Però vaja, vull dir, quan em donguis...
Ah, sí, no. Sí? Ara mateix, sí, quan vulguis, sí, com vulguis.
Doncs, us ho comento. És un editorial del Vicent Partal, del diari digital VilaWeb, d'avui mateix, i el titular és El desbordament que podria passar en qualsevol moment, i només llegeixo l'últim paràgraf de l'article, que és una mica extens. Diu, quan l'advocat de Clara Ponsati ens diu que Espanya ens ha parat una trampa, ens adonem fins a quin punt és veritat. Fins a quin punt és cert que ens han forçat a mirar només el judici per deixar passar el temps i que la república no sigui cap realitat. Anwar diu, hi ha dues opcions realment. Una és alliberar els presos i esperar-ne les conseqüències, que probablement seran la liquidació de l'autogovern, o bé aconseguir la independència. I quan ho diu, amb aquell tot racional que gasta, amb tanta claredat conceptual, el contrast entre el programa tan esquelètic del govern i la voluntat tan immensa del carrer s'il·lumina i s'aclareix de sobte. Tant que és a partir d'això que ens adonem que si la gent se'n fa conscient, podria passar qualsevol cosa en qualsevol moment. És el desbordament. Jo hi estic bastant d'acord, perquè penso que els partits polítics, Esquerra Republicana i el PDeCAT, estan fent bastant el tonto. Vull dir, estic bastant emprenyat amb els partits polítics. L'únic que penso que se salva una mica és el president de la Generalitat i el president que està a l'exili, i potser una mica els de la CUP i els de l'ANC i d'Òmnium que estan empenyent i estan fent coses. I la prova és l'11 de setembre que es va demostrar la quantitat de gent que, bueno, que ha sortit quasi bé 2 milions de persones, no? Vull dir que, i no sé què cony estan fotent els partits polítics, tu,
sí, no, jo aviso, jo és l'últim, eh? Jo ja no, això
sí que no ho pots dir, perquè probablement hi haurem de tornar
d'11 de setembre. És que a més estem allà 2 milions de persones, fotem un crit i anem cap a casa. Vull dir, és que no, vull dir, de què serveix això?
Bueno, sí, ja no... Escolta, perdona, hi ha una manifestació i una acampada a la plaça Sant Jaume. Al moment que sí, pots anar no, i pots passar una colla de dies allà.
Encara hi són, és l'acampada, encara.
Sí, encara hi són, esclar, encara hi són. O sigui que coses es poden fer, moltes se'n poden fer, però una demostració com la de l'altre dia, vull dir, jo crec que és importantíssima, i portem 6 anys o 7 ja, em sembla, 6, no? O sigui que...
No, però sí,
els clar. Partits que espavilin, tu.
Bueno, però és que hi ha molts interessos, clar. Vull dir...
Bueno, doncs...
I diners, els diners...
Doncs si no s'atreveixen a fer alguna cosa, que pleguin i que se n'hi posin uns altres, tu. Vull dir que jo penso que estan acollonits, eh? O sigui que...
Sí, sí, jo penso mateix, jo penso el mateix. Apostem tots acollonits, tots, és el que dic sempre.
Bueno, sí. Acollonits per què? No hem d'estar pas d'acollonits, Pep.
Pues perquè si no es passa gana o no d'allò, no hi ha cap revolució.
Doncs hem d'estar disposats a passar gana, no?
Sí, perquè jo sí, jo ja hi dic.
No hem d'estar pas acollonits.
Ja, però el tant per cent de població que vol fer això és molt petita.
Però tu, Pep, sempre has sigut pessimista en aquest aspecte.
Ah, bueno, és que Joan ja està venint cap als meus calces.
Has de ser optimista.
El Barça aquest any no, eh?
Oi, Pep?
No, però jo no sóc pessimista. Jo el que crec és que hi ha una colla de partits que estan
fent un joc que no sé quin joc estan fent.
No, jo no dic que sigui fàcil.
Em sembla que fa 3 o 4 anys tu em vas dir que això amb dependència era cosa de 4 dies, Joan.
Sí, bueno, perquè així ens ho havien fet creure.
Jo vaig dir, jo ja afirmaria que d'aquí 5 anys tinguéssim la independència. Em sembla que han passat els 5 anys i encara no la tenim. Això t'ho vaig dir fa 5 anys.
Però segons com ho haguéssim fet, igual l'any passat ja la tindríem.
Era moment, i tant.
Sí, però no, però perquè has de tenir la majoria almenys.
No és tan fàcil, no és tan fàcil.
Bueno,
aquesta independència es farà quan tinguem la majoria.
Això també és veritat, no hi ha majoria.
Bueno, no se sap, potser sí, però s'ha de
deixar. Home, fotem que, vaja, que es faci el recompte, tu. Mira que és fàcil, eh? El recompte.
Molt bé, ja tindrem temps de parlar tota la temporada d'aquest tema, perquè la independència aquesta temporada ja et dic jo que no tindrem, segur.
Bueno, no, segur. Jo tampoc... Vull dir, aquest article del Partal... Ho diu, eh? Ho diu clar. Qualsevol moment pot passar alguna cosa.
Oh, clar. És que...
I, bueno.
Però bueno, ens hem deixat fotre moltes coses i no ha passat res de moment.
No sé
quan més aguantarem. Molt bé, doncs... després d'aquesta petita introducció a la temporada del Covid-19 que hi ha de l'anem en muntanya, passarem a la primera secció d'avui. Com cada temporada, la primera secció és l'editorial. Ja tenim el Toni. Toni, bona nit.
Bona nit.
A punt per una nova temporada, a punt per les editorials de cada setmana?
Sí, a punt totalment.
Hi ha matèria, eh? Tens matèria, oi?
Sí, estàvem dient que han passat moltes coses, i una de les coses que ha passat és que es va morir un gran amic meu, sí. Mossèn Josep Dalmau, rector de Gallifa,
Fa poques setmanes.
Fa molt poques setmanes i el vam enterrar. Bueno, ara es farà un acte el mes que ve, el dia 20, que s'enterrarà amb les seves cendres a dalt al santuari de la Mare de l'Ecologia, a dalt al castell de Gallifa. I ara estem preparant aquest acte, que serà un acte més aviat civil, tenint en compte que la cerimònia religiosa hi havia 2 bisbes i 7 capellans, i va ser una mica col·lapsat per l'església oficial, diguem-ne. I aleshores farem un acte cívic i enterrarem les cendres el dia 20. Em sembla que serà a les, no sabem si a les 11 o a les 12 del matí, i ho farem a dalt al castell de Gallifa. Estem buscant alguns personatges que intervinguin. El president Torra va dir que vindria i esperem que pugui venir, i ja anirem informant a mesura que es vagi costant el dia. Però de totes maneres l'editorial d'avui farà referència a la mort de mossèn Dalmau. Jo volia llegir un document que vaig llegir en la cerimònia d'enterrament, però com que és un document que s'ha divulgat molt per les xarxes, aleshores he agafat un altre document que va sortir a La Vanguardia d'ahir, de diumenge. I llegirem aquest document perquè és bastant reflexe del que era mossèn Dalmau.
Molt bé, fem la sintonia de l'editorial i comencem.
Doncs bé, aquest article està signat per en Josep Pleià Maset, que és el que s'encarrega a La Vanguardia dels temes religiosos, bàsicament. I va escriure aquesta glosa que diu: un sacerdot rebel. Poques figures del clergat català mereixen tant el qualificatiu de rebel com mossèn Josep Dalmau, que va morir el dia 5 de setembre als 91 anys. Va néixer l'any 26 a Sant Llorenç Savall, en una família de pagesos menestrals. Va entrar al seminari de la Conreria per fer els estudis eclesiàstics. Els va continuar a la Universitat Pontifícia de Salamanca, d'on va ser expulsat al segon curs per haver expressat unes queixes al bisbe en nom de tots els estudiants. Va acabar teologia a la Pontifícia de Comillas i va ser ordenat sacerdot el 1952. L'any següent va ser vicari de la parròquia de Gràcia de Sabadell, on va ser denunciat per un falangista perquè les caramelles les cantaven en català. Després, a la parròquia de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú, va mantenir els primers contactes amb l'oposició antifranquista i amb el fundador de l'OAC, en Guillem Rovirosa. L'any 58 és destinat a la petita parròquia de Gallifa, segurament perquè no molestés gaire. És a dir, va ser una represàlia del bisbe per tenir-lo arraconat, o va portar a Gallifa amb 200 habitants. I aquí va reactivar la vida del poble. Va crear un agrupament escolta mixt, amb el qual jo mateix vaig col·laborar a crear-lo. Va adequar la rectoria com a casa de colònies. Va impulsar la revista infantil El Carretó i va organitzar cursos de formació obrerista. També feia classes a l'Escola d'Aprenents de la Maquinistra Terrestre i Marítima a Barcelona, però aviat en va ser expulsat. El 1965 va ser jutjat pel Tribunal d'Orden Públic per un escrit en què denunciaven tortures a Jordi Pujol. I el 1966 és detingut després de la manifestació de capellans davant de la Direcció Superior de Policia a Via Laietana en protesta per la detenció i tortures d'un estudiant. Va ser processat juntament amb altres capellans, altres 3 capellans, i tots 4 van ser condemnats a un any de presó i 10.000 pessetes d'aleshores de multa, però van ser indultats pràcticament al cap de 4 dies. Dalmau va participar breument a la Caputxinada i el 1969 també va ser a la tancada d'intel·lectuals a Montserrat en protesta pel procés de Burgos, que seria l'embrió de la futura Assemblea de Catalunya. Aquest mateix any participa en una vaga de fam amb Lluís Maria Xinnacs a Santa Cecília de Montserrat per exigir la derogació del concordat. Com Xirinacs era partidari d'un moviment d'acció no violenta, en què també van participar altres persones, com Pepe Bagunza, Jaume Rodri, Jordi Llimona i altres. També havia promogut les comunitats cristianes de base, de les quals era el representant a l'Assemblea de Catalunya, que més tard va derivar amb el grup de no alineats, és a dir, gent que no perteneixien a cap partit polític. Durant la transició es va acostar a la socialdemòcrata, a la socialdemocràcia de Josep Pallach, i va estar en el grup promotor del retorn de Tarradellas com a president de la Generalitat restaurada. Juntament amb altres va treballar sense gaire èxit per unir els partits socialistes de Pallach i Reventós per fer un gran partit socialista català. No va ser possible. El 1967 ja havia publicat Distensions cristiano-marxistes, un llibre segrestat pel ministre Manuel Fraga Iribarne, com també ho seria un altre, que es titulava Contrapunts, el camí de l'Opus Dei. Més endavant es va afiliar a la CNT, on va intentar fer una aproximació entre el cristianisme i l'anarquisme, sempre al davant dels temps i dels fets. L'any 1986 va crear el Santuari Ecològic de Gallifa i aquest mateix any participa en la creació de la Convenció per la Independència Nacional. És a dir, l'any 86 ja parlava d'independència de Catalunya quan ningú encara no en parlava, quan aquesta opció política era absolutament minoritària. Pel seu tarannà sempre va ser incòmode per les jerarquies eclesiàstiques. Activista incansable, rebel, antidogmàtic, la seva obsessió sempre va ser la lluita pacífica per un país més lliure, just i igualitari, sense oblidar el seu compromís català. Val a dir que fins fa 4 dies abans de morir encara assistia a totes les concentracions, manifestacions amb cadira de rodes i no se'n deixava cap. I això és una mica la glosa que volíem fer avui de mossèn Dalmau. Això és tot, amigues i amics. Fins dilluns que ve. Adeu-siau. Doncs bé, direm 3 refranys, com sempre, en aquest cas del mes de setembre. N'hi ha un que diu: el setembre comença l'escola i també la xerinola. Hi ha un que diu: pel setembre o s'assequen les fonts o l'aigua s'emporta els ponts. Un altre que diu: el setembre tothom sembra. I una última que diu: del setembre a la tardor moltes vegades torna la calor.
Moltes gràcies, Toni, per aquesta primera editorial dedicada a mossèn Dalmau, un personatge històric, diria, de català, quasi bé.
Sí,
català,
sí, sí. Català, sí, un dels històric. Grans líders de, des de la transició fins ara. Sí,
i tant. I tant. Molt bé, des d'aquí aquest petit homenatge a mossèn Dalmau, i ja sabeu, el dia 20 d'octubre, has dit? O 20 d'octubre?
El 20 d'octubre, sí, ja anirem informant per aquesta emissora, sí.
Molt bé, moltes gràcies, Toni. Donem benvingut també a Josep Valls, que estava fora i ara ha vingut. Josep, bona nit.
Bona nit.
Benvingut a la nova temporada d'Ona Cuinenca.
Moltes gràcies.
Benvingut una vegada més a la temporada.
Gràcies.
Passem ràpidament a la colla dimecres.
A la
Josep, bona nit. On ens portes avui, on tenim?
Avui us explicaré una sortida que vam fer al Cogulló del Turb, a la zona de Cambrils.
Cambrils, molt bé.
Cambrils.
Costa Daurada, cap a Costa Daurada.
Això és a la zona d'Oliana, més o menys.
Ah, vale, vale.
No és.
Ah, passa que canvies de baix. Vale.
Amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. La colla del dimecres, després de 2 mesos i mig de no explicar-vos les seves sortides, tornem a estar amb vosaltres. De fet, han sigut unes vacances, però les hem aprofitades igual cada setmana fent les corresponents sortides. Aquesta que us passo es tracta de la Serra del Turb, que és un massís calcari al marge esquerre del Segre a Gregal de Oliana. El punt més alt és el Cogulló del Turb, que gaudeix d'una dilatada perspectiva sobre els Pirineus i Prepirineus. Com altres serralades prepirinenques, mostren formes suaus per la banda septentrional, contraposades a unes parets meridionals abruptes i encinglarades. Aquest cim està inclòs en la llista dels 100 cims de la FEC amb el nom de Cogulló del Turb. Comencem a caminar per la pista fins al Pla de la Llacuna. Girem a la dreta per agafar un corriol fins a retrobar la pista en bon estat i seguim així fins al Coll de la Travessa. Ara la pista ens torna pedregosa i s'enfila cap al nord per anar a buscar la Coma del Turb, un coll evident a la dreta del cim. Arribats al coll, tenim la primera visió del poble del Coll de Nargó. Deixem la pista i anem cap a l'esquerra a buscar la carena en direcció al cim. Trobem un corriol que ens ajuda a caminar per dintre del bosc. Ara, en menys d'una hora, arribem al cim del Cogulló, a 1.620 metres d'alçada. Damunt seu veiem el vèrtex geodèsic, una gran fita de fusta, un pessebre i el llibre de registre. És un cim amb molt bona panoràmica, solament escapçada parcialment vers llevant pel massís del Port del Comte. Esmento alguns dels cims que podem albirar, així com les Moles del Corb i Sant Honorat, Pantà d'Oliana, Serres de l'Auvenc, Montsec de Rubies, d'Ares, Carreu, Baumort, Cadí i d'altres. A partir d'aquí i durant una bona estona, transitem sense camí fresat, seguint la serra pels propers ben propers al fil de la cinglera. Per això no sempre és possible. Si al començament aprofitem tiranys de ramats pels voltants de la Roca Alta, ens cal marxar-ne separats. Ens endinsem a la pineda amb un sotabosc de boixeda espessa que ens dificulta el pas i ens alenteix extraordinàriament la marxa, i sobretot ens priva de l'espectacle visual de la cinglera. Guanyem i perdem alçària salvant els diferents turons careners: el Roc del Roser, Roca Alta, la Collada del Turb i el Cap de la Bòfia. Aquesta és la darrera graonada a la que ens cal salvar. Arribem al Grau, un corredor amb pendent moderada, i anem salvant les canals que es despengen de la carena fins que albirem a la vista d'ocell Sant Joan de les Anoves. Ja al fons de la vall, el nostre corriol acaba sobre un camí carreter que ens mena a passar pel costat de la bondosa font de Sant Joan. Una mina forneix una deu regular tot l'any. Camí carreter amunt i arribem en poca estona al llogarret del mateix nom. Sant Joan de les Anoves, que està a 1.640 metres d'alçada, és un petit nucle rural amb una esglesiola mig enrunada. Algunes de les cases també estan força malmeses. Més endavant, passem per la font de la Pinyassa. És una surgència arran de terra que fa un baciol. Abastem unes feixes de conreu i, seguim per la pista, ens retorna de nou al punt que hem iniciat la ruta. Ha estat un recorregut no llarg, però molt entretingut de tornada. Han estat 13 km 100, temps de caminar 5 hores 23, temps total 7 hores 36, amb 800 metres de desnivell acumulat. Han participat en aquesta sortida 7 membres de la colla: en Joan Font, en Jordi Ponti, en Lluís Vilà, en Agustí Vila, en Xavier Trobat, la Teresa Flaquer i en Josep Miquel Martínez. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Molt bé, gràcies, Josep. Aquesta primera exclusió de, la colla del dimecres. La setmana que ve hi tornem.
Una altra sortida.
Moltíssimes gràcies. Fins dimecres vinent. I, Joan, avui tenim agendes, eh? I agendes. Sí,
farem un conte. M'he baixat uns quants contes més d'aquests que explica l'Albert Estengre, trets de la pàgina web de VilaWeb, del diari digital. I avui en passarem un que porta per títol La càrrega de l'asa.
Molt bé, doncs, Josep, quan vulguis, sentirem aquest conte.
Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima.
Arri, vinga, som-hi, tira, babau! I en babau va tirar al costat del seu amo. Aquest era un traginer que anava cap al mercat, allà, lluny, no sé quin mercat anava, i anava amb el seu asa, en babau, que anava carregadíssim, les dues alforges ben plenes, un amb blat de moro i l'altre amb sorra. Bé, a mig camí es varen trobar per allà un home que també anava cap a allà, no sé ben bé a què fer, però hi anava. La qüestió és que li va dir: "Ei, bon home, cap on aneu?" Diu: "Cap allà, cap a mercat, a aquella ciutat o aquell poble, què sé jo." "Doncs podem anar-hi junts." I junts hi varen anar. Varen fer un bon tros junts. I a mig camí, a mig fer, aquell que s'havia afegit va preguntar: "Escolteu-me, bon home, vos en aquest asa que hi porteu?" Diu: "Ui, en aquí porto blat de moro, eh? I a l'altra alforja?" "A l'altra alforja hi porto sorra." "Coi, sorra, que també us la vendreu, la sorra?" "No, que m'he de vendre la sorra jo. La sorra és per llançar-la. El que passa és que la porto perquè l'asa, si no, aniria de gairell, m'enteneu? Posaria massa l'alforja del blat de moro i d'aquesta manera va dret." Aquell que s'havia afegit en el camí li va dir: "I per què no feu una altra cosa? Porteu l'asa molt carregat." Diu: "Sí, que pesa." "Per això, buideu-li l'alforja on hi ha la sorra, i aleshores la meitat del blat de moro la poseu en aquella alforja. La bèstia anirà equilibrada perquè portarà el mateix pes a cada banda i només portarà el blat de moro, es cansarà menys, tindrà menys gana i us sortirà més, vaja, que no us serà tan car." Diu: "Ah, sí, noi, teniu tota la raó." Sí. Aquell home va fer el que li havia suggerit l'altre i, esclar, pensant que era molt intel·ligent, li va tenir més conversa encara. "I qui sou vos?" Diu: "Oh, no, jo ningú, em dic fulano de tal, però no sóc ningú." "Home, amb aquesta intel·ligència que teniu, amb el bon senderi, amb això, amb tanta baixa, tant que hi toqueu, segur que heu de ser algú, segur que teniu casa i riquesa." Diu: "No, no tinc res, jo." "I bestiar, que teniu bestiar?" Diu: no, tampoc no tinc." "I cap on teniu, doncs, si no teniu ningú ni res?" Diu: no, vaig cap allà perquè com que no tinc ni casa, no sé on dar-la i m'han fet fora d'aquell poble i ara me'n vaig cap a un altre a veure si m'hi puc estar uns quants dies, que en allà m'han dit que hi ha uns quants ponts i en allà dormiré perquè no tinc res ni ningú." Aquell que duia en babau, que duia l'asa, se'l va mirar ara amb cara de pomes agres i li va dir: "Doncs aneu-vos-en, no us vull pas tornar a veure, no vull anar amb vos pel camí." "Però per què? Què us he fet jo?" Diu: "M'heu aconsellat coses. Aneu-vos amb la vostra intel·ligència cap allà on vulgueu, no us vull tornar a veure, que jo amb la meva estupidesa sóc més que no pas vos."
I sí, sí, aquell se'n va haver d'anar, perquè l'altre no s'hi volia, vaja, no volia ser acompanyat per aquell altre, res, que res, que va acabar així la cosa. No,
l'entrevista de la setmana.
Molt bé, i després de sentir el conte d'aquesta setmana, ja sonarà la sintonia de l'entrevista. Per què? Doncs perquè avui tenim Ernest Blader, ho he dit bé, Blader? Ernest Blader, i el tenim aquí, ens fa molt, sempre et fa més il·lusió que la persona que estem vingui al plató, a l'estudi d'una cuinenca, i ja es fa la sintonia. Per tant, Pep, bona nit.
Bona nit.
Bé, recuperat de festa major?
Bueno, encara la veu, encara la tinc tocada, però...
Jo el cap, jo tinc el cap, fa mal, sí? El cap encara, però bueno, suposo que demà ja estaré a tot bé.
On deu posar el cap?
No, no, això no és, no és problema on vam posar el cap, sinó bueno...
La veu d'aquí un parell o tres dies ja estarà bé.
Doncs estem aquí una mica recuperats, encara amb una mica de seqüeles de festa major, però el Pep és el que farà entrevista a l'Ernest, i per començar, com sempre, fas una petita introducció.
Sí, senyor. Doncs bona nit, avui entrevistarem Ernest Blader, és escalador, alpinista i enginyer experimentat, formant part d'expedicions al Xishapangna, està ben dit?
Sí.
A l'any 92, a l'Everest, el 93 i 95?
Sí.
Vale. I entre molts cims que hi ha noms que costen molt de dir. A més, ha escalat als Pirineus, catalans, francesos, als Alps i moltes muntanyes que no podrem dir perquè acabaríem l'entrevista.
Quasi bé no ha fet res.
No. Què més? A més, forma part del projecte Idea 2000, que promou estudis per millorar la salut dels alpinistes i aventurers diabètics. També és representant de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i d'Escalada del Comitè de Seguretat de la Unió Internacional d'Associacions d'Alpinisme. Això no?
No, això ho vaig fer durant una època, però ja no.
Vaja. Bueno,
és que...
però està al currículum, això.
Sí.
Això devia ser l'època de la joventut.
Sí, bueno, hi ha una època a la vida que tens temps de fer moltes coses i després has d'anar prioritzant.
Vale, doncs...
I com que no em pagaven res, vaig deixar. No?
Vale. Vale. I també és monitor esportiu de parapent, això sí que ho segueixes sent.
Això segueixo tenint el títol, sí, bueno. Però tampoc, això també era una manera que tenia una època de guanyar-me la vida.
Sí.
No?
I membre actiu del Centre Acadèmic d'Escalada, això segueixes sent membre.
Sí, sí.
Doncs, bueno, és un petit resum. Perquè...
A més, Pep, perdona, té la seva filla petita, que li agrada molt l'escalada.
Ah,
el farem venir aquí uns anys.
Sí. Doncs, bueno, començarem l'entrevista. I la primera pregunta serà: com va venir tota aquesta afició a la muntanya i a l'alpinisme en general?
Bueno, aquesta afició a la muntanya a mi m'ha vingut per família. O sigui, ja de petites, els meus pares... ja abans de tenir-nos ells ja feien muntanya i de petits ens emportaven a la muntanya i mira, em va agradar i quan vaig poder seguir la muntanya sense ells doncs vaig seguir.
I no, és a dir, vas quedar amb aquest esport, diguéssim, no? Perquè a vegades quan ets nen, sí, sempre tens un tri al futbol.
No, d'esport a esport diria en la muntanya, el que passa que dintre de la muntanya hi ha muntanya de fer muntanya i caminar, muntanya de fer curses de muntanya, bicicleta de muntanya, escalada amb gel, escalada amb roca, alpinisme.
Hi ha moltes activitats diferents.
I una mica les he anat tocant totes, no? O
sigui, vas fer esquí de muntanya.
Esquí de muntanya,
i vas, sí, competir també?
Esquí, sí, durant, a veure, al principi de la Copa Catalana d'Esquí de Muntanya, doncs vaig competir molt, vaig fer bastantes curses d'esquí de muntanya.
Mm-hmm. I sí, sí. Resultats positius?
Sí, vaig guanyar unes quantes vegades la Copa Catalana d'Esquí de Muntanya quan era júnior.
Bueno, és...
Però sí.
Sí, ets un dels primers campions de Catalunya.
Sí, bueno, sí, perquè aquella època això de la Copa Catalana d'Esquí de Muntanya estava començant, ara tot està molt ben organitzat, hi ha moltes competicions per tot arreu, però ja va ser com una mica uns pioners, no?
Què més? Com, quan vas començar, diguéssim, a fer el canvi? De... Hi ha molta gent que li agrada molt caminar i se'n va fer el pic d'estats, per dir-ho així, però clar, el moment que dius vaig a escalar algú complicat o vaig a fer una muntanya, hi ha alpinisme com 5.000, 6.000, quan comença a ser allò sèrio.
Sí. Llavors que per mi no va ser cap canvi.
No va ser cap
canvi. No, va ser lo normal. No, tu vas a la muntanya i un dia dius ai, per què no fem una cosa una mica més llarga, i un dia per què no fem una cosa una mica més alta, i aleshores dius per què no fem una cosa més difícil, t'apuntes amb un curset, coneixes gent que també, i de cop i volta t'hi trobes. Però no és allò que diguis, que et plantegis un dia ara faré el canvi, ara em dedicaré a fer muntanyes més difícils o més altes. No, per mi no va ser així.
Però vas associar de seguida amb algun club, algun sí, centre excursionista, sí, bueno, o, soc, algun agrupament escolta?
Jo sóc del Centre Excursionista de Catalunya des de que tinc 4 anys.
Des de 4 anys?
Sí, o sigui que fa molts anys.
Ets dels
centre...
antics, eh?
Sí, sí, sóc dels antics. Ara no sé quin número de soci tinc, però ja comença a fer por.
I hem explicat que ets enginyer de Ponts i Camins.
Sí.
No sé si a la feina sempre has aprofitat de fer tots aquests projectes, aquests cims, aquests d'allò, quan has pogut fer-ho, o hi ha hagut vegades que dius mira, com que tinc aquest projecte i crec que serà molt llarg, per exemple anar a fer l'Everest o una expedició d'aquestes, tu has pogut combinar bé, o bueno, un moment has hagut de dir hòstia,
diguem que per fer segons quines coses a vegades has de sacrificar unes altres. Jo quan vaig acabar la carrera, doncs hi havia bastants, era l'època on els enginyers de camins a quart curs ja venien les empreses i s'emportaven amb contractes molt bons. Jo em vaig quedar de becari, em vaig quedar de a la universitat, primer treballant en projectes a la universitat, que clar, et paguen molt menys que les empreses, però feia un projecte i m'escapava uns mesos. Després vaig tenir una beca per fer el doctorat i vaig anar combinant, també vaig anar allargant el doctorat per anar combinant amb expedicions, i diríem que vaig sacrificar una mica doncs la meva vida professional, sobretot al principi, per poder anar a la muntanya. Vaig haver d'anar...
Però estàs convençut d'haver-ho fet així?
Sí,
bé, no?
I tant, i tant. Sí,
hi ha molta gent que potser després diu hòstia, potser ho hauria d'haver allargat.
No, jo crec que no.
I quin va ser el primer cim, allò alt? I si has dit que no vas notar el canvi, però...
Alt?
Bueno, o complicat, diguem-ho complicat.
El primer 4.000, per exemple.
El primer 4.000, el primer 4.000 va ser el Mont Blanc de Tagul, però no és complicat. Vull dir, això puges amb... Això ho vaig fer amb la meva germana, jo diria, em sembla que jo tenia 16 anys.
Aquest cim, per si algú no ho sap, on queda?
Aquest estat Xamúnix, puges amb telefèric a l'Agulla de Midi,
sí.
Aleshores baixes de l'Agulla de Midi al Coll de Midi, puges al Mont Blanc de Tagul, que són 600 o 700 metres, si arriba, i tornes.
I, és...
bueno, es fa amb el dia, surts del càmping i al vespre estàs al càmping. O sigui que no és que sigui gaire complicat.
Bueno, però has d'estar aclimatat.
Sí, això és, és el primer tastet amb una mica d'alçada, perquè ja els 4.200 ja es comença a notar, no? Fins aleshores només havia fet Pirineus, i allà ja comences a dir uf, costa respirar una mica aquí dalt.
I bueno, com ja passen molts alpinistes, que passen grans moments, però també a vegades els tenen de dolents, no sé si te n'ha passat algun.
Sí, sí, a veure, dolents molt poquets, o sigui,
el que passa quan és un dolent a vegades és, a veure, és com el pitjor.
Jo diria que dolent, o sigui, dolent només un, que va ser l'any 95 a l'expedició a l'Everest, que mentre estàvem fent l'aclimatació doncs va morir un company, se van portar una llau, i ha sigut
això posa...
el pitjor moment a la muntanya de la meva vida, doncs perquè vam perdre un amic, era un molt bon amic, a més el vam veure com se l'emportava la llau, va anar d'un pèl que no se'ns van portar a uns quants més, i ha sigut, jo diria, l'únic moment dolent.
Després, ja, quan passa una cosa dolenta pot convertir molt gran, encara que sigui una torcedeta de peu, segons on siguis.
Sí, no, després hi ha hagut situacions una mica desagradables, però que després un cop han passat doncs tampoc no són tan terribles, no? Jo que sé, bivacs, allò que penses que faràs una ascensió amb el dia i t'estàs més del compte i et toca fer un bivac allà a la paret mig penjat i passant fred i tremolant tota la nit, però l'endemà surt el sol o no surt el sol, però acaba sortint i acaba quedant com una anècdota, no?
I això de a l'Everest, com va passar això? Us veu quedant allà? O veu, veu si tornar? O...
Ens vam quedar allà.
Us veu quedar?
Sí, 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 ens vam quedar allà. Va ser, bueno, quan va passar, de fet era una expedició que érem tots amics i col·legues, no? Quan va passar vam acabar molt aixafats. Ah, no, no, i vam estar uns dies plantejant-nos-ho i al final vam dir, doncs mira, ens hi quedem, no sabem què hauria volgut el Xavi que féssim o no, però ens hi vam quedar. Evidentment, perquè no va ser el mateix l'expedició.
Va ser l'any 95, oi?
Això va ser l'any 95, clar, sí.
Allà, no sé si el 96 o el 97 que hi va haver també...
Sí, el 96 que va haver-hi...
Va haver una...
Sí, per això era, nosaltres anàvem pel Tibet, això va ser pel Nepal, però el 96 es va morir molta gent.
Bueno,
però bueno. Poden passar aquestes coses a muntanya...
Bueno, es mor més gent a la carretera anant a peu de l'itinerari per pujar a l'Everest que no pas pujar a l'Everest.
Sí. Què més? L'esquí de muntanya segueix practicant,
sí,
com a hobby.
Sí.
També has obert vies d'escalada a Montserrat.
He obert vies... Sí, a veure, he obert alguna via d'escalada. O sigui, no
sembla que estigui tot escalat ja a Montserrat. Encara en queda algun?
Sí, però ja no es poden obrir.
Ara ja, no
ara ja no deixen obrir més vies d'escalada a Montserrat.
Ah, no? No sabia aquesta, això.
Doncs perquè és parc, no sé si és parc natural o parc nacional
parc
o espai
natural,
sí,
natural. Parc natural
protegit, i han prohibit obrir més vies d'escalada i escalar parets que no estan obertes. És a dir, ara escalar a Montserrat, a veure, no és massa problema perquè les vies que hi ha no te les acabes en una vida, no?
No.
Però...
Potser sí que però... haurien d'arreglar-ne algunes perquè... Conec gent que hi va i hi ha uns seguros que són una fusta amb un fil, quasi bé.
Sí, però...
Però és, la, és aquí, part del, de la gràcia, no?
Sí, aquí hi ha molta... Jo crec que no s'han d'arreglar gaire.
No?
No. O sigui,
com menys ferros, millor.
Sí, s'han d'arreglar les vies que ja quan, diríem, que en, quan es van equipar, doncs eren vies que eren segures... i ara no són segures per deteriorament del material. Però el que no, pots, no es pot fer, i en alguns casos s'ha fet, doncs és anar a una via que tenia uns compromís perquè no hi havia assegurances i t'ho havies d'equipar tu i t'havies de muntar, i anar allà a muntar l'adro, bum, 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 omplir-ho d'expansions i equipar-la. Aleshores, bueno, això és una polèmica que porta 50 anys, no? O més, de com s'han de mantenir, com no s'han de mantenir les vies, si es poden reequipar, si no es poden reequipar, però...
Bueno.
Però bueno, és una cosa que...
Sí.
De fet, final... ara no fa gaire, nosaltres vam reequipar una que havíem obert nosaltres, no?
Però al final som mantenir... en vies ferrades en comptes de vies d'escalada.
Sí, per sort hi ha molt... En aquest país tenim molta paret, tenim moltes vies i pot haver-hi de tot. És a dir, poden haver-hi vies equipades amb seguros cada 3 metres per a la gent que li agrada l'escalada més esportiva i vies doncs, on vagis que siguin més d'aventura.
Sí, però Montserrat és com la meca, no? L'escalar, això.
Bueno, és la meca, sí, perquè està a la vora
la
de Barcelona.
La meca és més siurana, eh? No em sembla.
També.
Bueno, és diferent. La siurana és escalada esportiva, diríem, de totxo, no? D'un llarg. I a Montserrat ja hi ha vies llargues. Però, bueno, Montserrat és on s'han format molts alpinistes, on va començar l'escalada a Catalunya, clar, està al costat de Barcelona...
Tothom comença allà.
És un lloc preciós. Sí. És una escalada molt particular que si no hi has escalat una miqueta, doncs és una mica rara.
Sí, costa, però... costa. Quan comences allà...
Nosaltres hem fet moltes sortides a Montserrat amb la colla del dimecres i sempre, sempre han trobat gent per les parets.
Allà,
sempre.
Si escales el cavall Bernat, et donen un...
Vagis al que vagis, el dia que vagis, hi ha gent.
No, això ja no.
Ja no ho fan?
No, a veure...
Estic molt mal informat.
No, ara no donen res, però... hi havia, que no sé, el Club Cavall Bernat, no? Que si sí, pujaves al Cavall Bernat et podies apuntar i ser del Club Cavall Bernat. El que passa que aquestes coses també cada vegada hi ha més gent que va a la muntanya. Jo no sé cada diumenge quanta gent puja al Cavall Bernat, però...
Era un grup massa gran.
I quan la cosa es massifica tant costa molt mantenir aquestes històries.
Doncs, si et sembla, parlarem del projecte aquest d'Idea 2000. Sí. Com hem dit, és per millorar la salut dels diabètics, d'alpinistes diabètics. Com, de què tracta exactament? Aviam.
Bueno, això tracta Això va ser una iniciativa que va sortir fa bastants anys i tenia molt sentit en aquella època, que bueno, jo sóc diabètic, jo em vaig tornar diabètic a l'any 94, just abans, quan estàvem preparant l'expedició del 95 per anar a l'Everest, no? I en aquell moment, doncs, quan em vaig tornar diabètic, jo no tenia ni idea que era això de la diabetis i si amb la diabetis es podia anar a la muntanya, no es podia anar a la muntanya. Li vaig preguntar a la metge que em va tractar al principi: escolta, és que jo d'aquí un any me'n vull anar a l'Everest, puc anar-hi? I aquella em va dir: sí, cap problema. Però després, al cap d'una setmana que jo m'apuntava als controls i com estava, em diu: escolta, i aquest dia per què no t'has posat insulina? I dic: no, és que estava penjat en una paret i no podia dinar i no vaig poder dinar. I diu: oh, però això no ho pots fer. I aleshores vaig veure: ui, aquí hi ha alguna cosa que no encaixa. El que passava era que la doctora no era conscient del que representava, doncs, fer muntanya de veritat. I aleshores, doncs, em vaig trobar una mica que no sabia ben bé què fer i vaig anar buscant informació per internet, que al principi d'internet, doncs, uns quants diabètics que ens agradava la muntanya, doncs, ens vam trobar, ens vam posar en contacte i aleshores vam pensar, doncs, que era interessant, doncs, muntar alguna cosa, doncs, per una mica compartir experiències, per desmitificar, doncs, que amb diabetis, doncs, no pots fer muntanya una mica en sèrio. De fet, jo tinc un certificat mèdic que diu: no és apto per a la pràctica de l'alpinisme. No? I em van fer unes proves d'esforç i no sé què, i va sortir tot molt bé, però com quan vaig dir malalties, doncs mira, sí, soc diabètic. Em van preguntar: que prens alguna medicina? Dic: sí, insulina, és que soc diabètic. Doncs no apto per a la pràctica de l'alpinisme. No? I s'havia de desmitificar això. Vull dir, no podia ser. I llavors ens vam trobar i es va fer aquest projecte IDEA, que en principi era IDEA 2000, i doncs dintre d'aquest projecte s'han fet una sèrie d'activitats. La primera va ser una expedició. Jo he estat involucrat en aquest projecte i he fet activitats amb la gent d'aquest projecte, i he estat anat a Itàlia i hem fet escalades als Alps, però les dues activitats més grans que s'han fet, que ha sigut una expedició a la Aconcagua i una expedició que es va fer al Pic Lenin, jo no hi he anat, perquè, bueno, perquè la Aconcagua va ser just quan va néixer la meva filla petita i l'altra no m'anava massa bé i no hi he anat. Però, bueno, aquesta expedició a la Aconcagua eren 10 diabètics, tots insulinodependents, i dels 10 en van pujar 9 fins al cim de la Aconcagua, no? I el Pamir també, i una mica, doncs, això s'ha publicitat a través, doncs, de les revistes de diabetis, conferències, també patrocinat pels laboratoris. Una mica la idea era trencar el mite de que amb la diabetis no es pot anar a fer muntanya una mica en sèrio, i també donar una mica idees, doncs, de com es pot fer per manegar-te la diabetis a la muntanya en condicions una mica complicades.
Com et manegues per la muntanya en aquestes condicions?
Com,
per exemple, si ets insulinodependent, quin és?
Sí, a veure, diríem, ara el que diré ara, cada, diríem, ja, per sort les coses han anat canviant i ara hi ha metges especialistes en esport i diabetis.
Clar, això, no? Això també ha canviat molt des del començament.
I això també ha canviat molt, però sí que és veritat que també hi ha molta gent que es pensa que la diabetis és un hàndicap i que si tens diabetis, no, doncs res, hi ha moltes coses que no pots fer, no? I aleshores, bueno, la diabetis a la muntanya, el que has de fer, diríem, seria integrar el control de la diabetis a tota l'estratègia de pujar un cim, no? I que quan puges un cim, doncs, penses en quina hora et lleves i quin horari faràs i quin menjar portaràs i si agafaràs aquest material o aquest altre, doncs incorporar-hi aquí el control de la diabetis. I el que jo crec que s'ha de fer és no adaptar la muntanya a la diabetis, sinó la diabetis a la muntanya. Perquè per fer una ascensió una mica complicada o no gaire o no tan complicada, doncs hi ha una manera que és la manera adequada de fer l'ascensió, no? Vull dir, i el que has de fer és tu, encara que siguis diabètic, ser capaç de fer l'ascensió com la faria una persona que no fos diabetis, diabètica. És a dir, no, si tu et diuen: no, és que tu has de menjar 60 grams d'hidrats de carboni per dinar, el que no faràs si vas a fer una via d'escalada, doncs, emportar-te la carmanyola de macarrons i quan és l'hora parar-te allà, posar-te insulina i menjar-te els macarrons. No, doncs has de ser capaç d'ajustar les insulines a l'exercici que faràs, i bueno, i ja es pot fer. El que sí que doncs no es pot fer a la babalà, perquè si no et pots posar en perill tu mateix i també els companys. Clar. Perquè a vegades a la muntanya tots depenem de tots, no? Mm-hmm.
Doncs, bueno, veus, i ara has dit que aquest projecte el tenim una mica aturat per falta de finançament.
Sí, el tenim una mica aturat. Aquest projecte era cada dos anys, doncs es feia una trobada, val? Aleshores l'última es va fer a Itàlia, però també després es va intentar buscar suport dels laboratoris farmacèutics que treballen amb diabetis i no en vam aconseguir. Mm-hmm. I una mica doncs està com atargat. Està atargat, però no, diríem, també potser ara hi ha molts més recursos i molta més informació, i per exemple hi ha el clínic, per exemple, doncs hi ha metges especialistes en esport que organitzen allà jornades de reciclatge, i de recursos n'hi ha molt més.
Tot i així, és veritat que hi ha molta informació i hi ha molta gent, segurament és això, pot anar directament al metge especialitzat en diabetis i esport, però creus que pot seguir? Si vingués un que financés, és important mantenir-ho? O poder, dius, bueno, ara ja tenen prou informació, poder és més feina de la que ara vull portar? O...
No, jo crec que és important mantenir-ho, perquè és diferent una cosa d'aquestes promoguda des dels propis muntanyencs o alpinistes que volen tirar endavant i que tenen uns objectius, que no pas promogut des del món mèdic, diríem, que veuen les coses d'una altra manera, no?
És més proper.
Vull dir, tots fem muntanya, i a vegades els que fem muntanya doncs estem una mica fora de les ondes més oficials, i és un missatge
diferent. Si no recordo malament, no fa massa vaig llegir que hi havia alguns aparells que ja es posaven com adherits en el cos i detectaven una mica els nivells del sucre i tot això.
Sí.
I llavors injectaven i
no, hi ha coses d'aquestes, a veure, han canviat molt. Mira, veus, jo ara vaig enxufat a una bomba que em posa insulina. No porto sensor que controli la bomba, però ara la setmana que ve començo a participar en un estudi del clínic que és precisament per això, per preparar un algoritme que un sensor doncs li vagi donant les instruccions a la bomba de quanta insulina t'has de posar. I ja vaig participar en un estudi d'aquests fa uns anys, o fa un parell d'anys, que era amb repòs, i ara participaré en un estudi que ja és amb exercici físic, no? És a dir, la idea és que doncs això, que un sensor continu i una bomba que et va posant insulina s'entenguin entre ells, i encara i inclús amb exercici físic, i et vagin ajustant la insulina. Per exemple, si fas exercici, la insulina s'ha de disminuir, doncs si nota que comences a baixar, el nivell de sucre comença a baixar perquè fas exercici, doncs que el sensor ho detecti, pari la bomba i algun dia et puguis oblidar de tot. Ja. Però, bueno,
però i així ara això que portes ara, que com funciona aquest?
Això que porto ara és com és una bomba que em va injectant insulina. Llavors m'injecta una quantitat d'insulina que no és constant, que va variant una mica al llarg del dia, doncs en funció de la insulina que necessito, que és una insulina basal. Mm-hmm. Però cada vegada que menjo, la insulina de més que m'he de posar li he de dir jo, no?
Ja.
Sí, li he de dir jo. Doncs ara...
Li dius, ara sí. Em posen més i ara
sí.
Em posen
més.
De totes maneres, veu ser uns pioners en aquest tema, eh? Vosaltres veu posar el tema sobre la taula i llavors els metges van venir a darrere i s'hi van interessar.
No, és molt important, però és molt interessant.
Els pioners veu ser vosaltres, això ho trobo molt, molt, molt important, eh?
Sí, no, és un tema que, bueno, és això que dius, ara s'ha anat, doncs ara ja s'ha modernitzat tot, però quan hauríeu començar, és això que dius, va ser tu que vas anar-ho a buscar.
Sí, perquè... sí, però jo també vaig tornar-me diabètic en un moment de canvi amb el tractament de la diabetis, que van començar a sortir unes insulines més ràpides que abans no existien, els glucòmetres que mires el nivell de sucre doncs van començar a ser més ràpids del que eren abans, i també va permetre doncs que uns quants diabètics que teníem ganes d'anar una mica més enllà hi haguessin instruments que ens permetessin fer-ho. I potser 10 anys abans hauria sigut molt més complicat.
Mm-hmm. Això pels oients que no s'aclaren, això és una mena d'aparell petit, una forma de mòbil, per dir-ho així, amb un petit tub.
Sí, com una ràdio portàtil.
Exacte, una ràdio portàtil.
Com una ràdio portàtil analògica.
I que porto
que porta
connectat aquí.
Connectat aquí a la trau del cos.
Sí, es pot treure.
I va
està tret.
Va injectant doncs la insulina que li faci.
Clar, sí.
És curiós, eh?
Sí. I bueno, no sé si farem una última pregunta.
Molt bé.
Tens algun projecte, alguna muntanya a punt o ara estàs més calmadet?
A veure, una muntanya així a punt no, ara o sigui, vaig a... jo sempre funciono i entreno i tiro si tinc motivacions, no? Allò. Ara la propera és una cursa damunt, que no és ben bé cursa perquè és una marxa, però jo me la prendré en plan cursa, que és la Rupit Taradell.
Rupit Taradell.
No? És que jo, la veritat, és que és la veritat, eh? Vull dir, m'ho passo també pujant un 4.000 com anant al Puig a Calm, jo mentre estigui a la muntanya.
I tant. Doncs, bueno, Ernest, moltes gràcies.
A vosaltres i felicitats, perquè ara pensava, programes de muntanya setmanals amb aquesta durada que muntàveu, 15 anys fa que el feu,
sí.
Jo crec que sou únics a Catalunya.
Bueno,
no?
És possible, és possible. Sí, sí.
Vull dir que felicitats.
Moltes gràcies.
Gràcies, Ernest.
I els últims minuts, com sempre, els dediquem al temps, eh? I aviam, la primera frase que diré és que jo diria que ha estat un estiu una mica normal. Perquè ha plogut bastant més, jo crec, del que ens acostuma a ploure el juliol i agost, amb forces tempestes, déu-n'hi-do les tempestes que han hagut. I el setembre ara segui calorós, de moment. No sé què passa aquest setembre, que déu-n'hi-do segui calorós que és. I com extraordinari, diré jo, les forces tempestes, ja he dit abans que hi ha hagut, sobretot fa pocs dies a Granollers va ser una tempesta enorme. A Sant Feliu,
Passen de l'arc de Sant Feliu.
Sí, sí, sí.
I de Gallifa.
I de Gallifa també.
Hi ha una zona que no pot.
Jo a ma mare li dic que ens han tirat alguna per aquí, no sé. Ens han tirat algun gas o alguna cosa, molt estrany.
De soroll en fan per això,
sí, sí, una mena de trons.
Els trons.
Perquè arriben a mullar o...
Sí, no, i a Granollers, a Lliçà, a Caldes.
I a Sant Llorenç avall.
No sé què passa, no passen cap aquí. Però Déu-n'hi-do aquestes tempestes. Les zones que més ha plogut, Osona, Berguedà, la Garrotxa, estan, que té una aigua per tot arreu.
Sí.
I Déu-n'hi-do s'ha passat la immensa tempesta a Granollers. Que jo vaig passar... Vaig passar per Mollet, vaig girar per Caldes i vaig pujar, bueno, Caldes Palau, i es veia, però impressionant, va ser una cosa impressionant, de pesta Mollet. I aquí últimament ens toquen, sí que juliol i agost es va tocar bastant,
sí, últimament, ara darrerament a Gallifa han caigut 6 litres, em sembla,
molt poc.
Ara pels boats, convindria que
pugués. Sí, convé una mullada ja, perquè després de seguida començar
el fred, no es
faran
bolets.
Doncs jo diria un estiu així una mica atípic. I com a fet extraordinari, l'onada de calor de la primera setmana d'agost, sobretot a les nits. Les nits sí que va fer 2-3 nits
terrible.
Amb una calor terribles.
Sí.
De dia no va fer cap registre allò extraordinari, però les nits sí que déu-n'hi-do quina calor, 3 o 4 dies que vam patir. I aquesta, alguna cosa més a destacar d'aquest estiu, voleu... climatològicament parlant?
No. La natura està magnífica, està d'un verd que és,
no,
és
algo seriós. I pel que fa a tema focs ha estat extraordinari, diria jo, perquè n'han tingut quasi bé, jo diria que, bueno,
em sembla que en
petit,
total,
segur, però...
en total van 740 hectàrees.
Sí, vull dir, comparat amb altres anys ha sigut molt poca cosa. I què ens espera aquesta setmana? Anem pel futur. Demà, atenció, demà és el que dèiem ara. Demà hi ha possibilitats de tempestes fortes, però com que últimament no ens afecten, jo dic que aquí no plourà. Però cuidado si demà us moveu, que hi pot haver tempestes molt fortes a molts punts de Catalunya. Per tant, cuidado si us moveu, que hi pot haver tempestes molt fortes. Les temperatures altes, no hi ha manera que baixin. Dimecres, no hi haurà tantes tempestes com demà. La inestabilitat n'hi ha menys, però... és que és com a loteria, pot ploure aquí i a Gallifa no, i diumenge també hi haurà tempestes, perdó, molt irregulars, molt irregulars i molt poc previsibles. Per tant, no sé si es tocarà. Temperatures altes novament. Dijous, molt més de sol, no hi ha manera que les temperatures baixin perquè seran molt altes, entre 25 i 30 graus, i les mínimes de 15 a 20, uns 3 o 4 graus més altes del que haurien de ser. Per tant, atenció, demà tempestes, dimecres també, però dijous ja sol i calor. I fins aquí el programa d'avui, us hem dit que s'ha acabat, per tant s'ha acabat. Gràcies a tothom, ens veiem la setmana que ve. Moltíssimes gràcies, Ernest, fins aviat. Adéu a tothom.
Adéu, adéu.